Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. El defensor del poble, Ángel Gabilondo, ja ha entregat a aquesta hora a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'informe que la institució ha elaborat sobre les denúncies pels abusos sexuals a l'Església. També li ha donat un pendrive per poder tenir tot aquest contingut online. És un dossier on la Conferència Episcopal ha fet aportacions amb les dades recollides per les oficines de protecció de menors i la prevenció d'abusos. Ara Gabilondo n'explicarà el contingut en una roda de premsa des de la sala de premsa del Congrés. A l'inici de la seva intervenció ha dit que la setmana vinent li entregarà al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i que ha quedat constatat que hi havia persones que sabien que els abusos tenien lloc i diu que no van fer res per aturar-ho.
Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía.
L'informe també parla de les conseqüències emocionals que aquests abusos han provocat a les víctimes. Per cert, la Conferència Episcopal Espanyola ja ha convocat per dilluns una assemblea plenària extraordinària on tots els bisbes participaran de manera online o presencial per valorar l'informe presentat, com dèiem, pel defensor del poble fa només uns minuts. I també l'estudi de la sol·licitud del despatx Cremades i Calvo Sotelo per ampliar el termini de lliurament dels treballs que fa per encàrrec del mateix episcopat. Posteriorment, la conferència n'informarà els periodistes. I avui, en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, David Abadies, bisbe auxiliar de Barcelona, ha explicat quin és el protocol a l'arquebisbat de Barcelona quan una persona ve a denunciar un abús sexual.
Si hi ha una persona sempre d'acollida, aquesta persona acollida doncs fa un primer contacte. Sempre hi ha hagut algú que els ha rebut, no? Ara mirem que la persona que rebi doncs ja tingui una formació, tingui una manera, és a dir, una persona que acostuma a ser també el primer que rep, no? No només la persona, sinó la història. Llavors, a partir d'aquí, aquesta persona després ja queda acollida d'una manera ja més especialitzada, des del punt de vista jurídic i psicològic, i aquí ja comencem tot el procés. El procés vol dir, doncs, que si vol fer la denúncia, nosaltres animem sempre a fer la denúncia, s'ha de fer.
Com escoltàvem, la persona que contacta amb l'arquebisbat se li ofereix presentar una denúncia tant per la via civil com també per la via canònica. En aquest segon cas, Abadies recorda que la denúncia no prescriu. Més qüestions en clau política. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, assegura que la Comissió Europea estudiarà el contingut d'una eventual llei d'amnistia per veure si està en contra de l'estat de dret i espera que el posicionament europeu sigui en contra de l'oblit penal. Ho ha dit a Canal Sur Ràdio.
Y he comentado, lógicamente, que la amnistía no tiene cabida en la Constitución, que la amnistía supone borrar delitos cometidos y supone, además, borrar la malversación de fondos públicos de varios centenares de personas que utilizaron dinero de la Generalitat para organizar referéndums ilegales.
I abans dels esports, un darrer apunt en plana municipal. L'oposició ha tombat definitivament les ordenances fiscals de Collboni per al 2024. Ha estat només fa uns minuts. Tampoc tira endavant la taxa de terrasses acordada amb el gremi de restauració. Tot i votar-se per separat, només ha obtingut els vots del PSC, PP i Vox. Les 12 i 6 minuts, cop d'ull a l'actualitat esportiva, amb Pol Corredoira.
En marxa l'últim entrenament del Barça abans del clàssic de demà, amb la gran sorpresa de De Jong, Pedri i Lewandowski. Tots tres estan ara mateix sobre la gespa de la ciutat esportiva. També hi és Rafinha, que ahir ja va completar una part de la sessió amb el grup. I també el francès Jules Koundé, qui està descartat sí o sí, és Sergi Roberto. El Barça és tercer a la Lliga, amb un punt menys que Madrid i Girona, i si guanya superaria els blancs, precisament la taula classificatòria. I en motor, aquest vespre comença el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 amb el Mundial de pilots i de constructors ja ha decidit. El sotscampionat és el plat fort i el pilot de casa, el mexicà Checo Pérez, és el màxim candidat a endur-se'l. Avui Lewis Hamilton l'ha defensat en zona mixta i ha insinuat que hi ha persones del seu propi equip que no li donen suport. Creu que no és tot l'equip, però sí algunes persones concretes de Red Bull les que no recolzen el mexicà i que això l'afecta psicològicament. Hamilton també ha protestat per la desqualificació que va rebre als Estats Units. Creu que és justa, però que més pilots l'haurien d'haver rebut, ja que només ell i Leclerc van ser analitzats en un control aleatori.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, serà a la una del migdia. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Aquest divendres 27 d'octubre, Ràdio Estel transmetrà en directe a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà la trobada de pregària presidida pel Papa dins la jornada de pregària de juny i penitència per la pau, convocada pel mateix Francesc. Ens unim així a una iniciativa oberta als creients de les diverses religions. Us invitem a viure amb Ràdio Estel una hora especial d'interioritat i reflexió per la pau presidida pel Sant Pare. Aquest divendres a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
David, ara et saludo, un moment. Deixa'm posar seriós. Missatge adreçat a les persones de l'equip de la caravana. Em poso molt seriós, Hi ha mig bocata de fuet que ha desaparegut. I jo tinc gana. I aquest mig entrepà de fuet...
He dit bocata, és entrepà.
És entrepà, sí. Era meu. I tinc molta gana. Ja està.
Bueno, la gent fa unes cares de por i a... La...
Jo no. I el Pol corre d'aire i diu, jo no, és el principal sospitós. Sempre te'l trobes menjant. És així. David Vidal, què tal?
Molt bon dia. Quina entrada avui m'has donat. Mira. Bueno, quin peu.
No és que tinc molta gana, de veritat.
No, està molt bé, però bueno...
Quan he vist que no apareixia l'entrepà, dic... Ai.
Encara ens queda una estoneta de programa amb coses molt interessants, així que t'hauràs d'esperar per dinar fins a... No sé quina hora dines, tu.
Quan surto aquí? Dues... Quarts de tres.
Bueno, és bona hora.
Sí.
Aguantaràs.
Sí, eh?
I tant.
Va, comencem pel semàfor?
Va, comencem pel semàfor. Una setmana més portem allò que ens ha agradat més, una miqueta menys, i allò que no ens ha agradat gens. I aquesta setmana jo vull valorar, que ja va ser, ja fa quasi una setmana, va ser dissabte passat, el Col·lapse, el programa del Ricard Ostrell a TV3, va fer el rècord d'aquest any amb un excel·lent 16% de share, que és una audiència molt bona, que feia temps que TV3 no feia un dissabte a la nit. Recordem tota l'època del fax, que els hi va anar molt bé, però després a l'última etapa ja va començar la davallada. I l'Ostrell va apostar per un contingut totalment diferent al que es feia sempre els dissabtes a la nit a TV3, no? Per una aposta bàsicament per entreteniment, amb alguna pinzellada política algun dia, però realment és un programa d'entrevistes, un late night típic americà, on el protagonista normalment és el convidat. I a mi el que em sorprèn molt, que sóc una persona que ha treballat en diferents programes de tele i he fet moltes vegades la gestió de portar convidats als programes, és la quantitat de convidats potents que té el programa del Col·lapse en una mateixa nit. O sigui,
molt d'acord.
Però vaig
molt
flipar. El dissabte passat tenia en un mateix programa Bàrbara Rey, Jordi Cruz i Los Javis. Hi havia algun convidat més, hi havia l'Albert Pla, que és més habitual.
És bèstia,
però...
això, eh?
Ostres, és que costa molt portar només a un d'aquests noms en un programa. Són gestions que a vegades et duren mesos i mesos, que ja et coneixen, i és com, bueno, aquest any va, et faré el favor i vindré.
Ara.
Em va sobtar molt.
L'Albert Pla, per cert, que normalment no acostuma a fer col·laboracions, i s'hi ha quedat de col·laborar.
Sí. Jo, és un personatge que no el veiem normalment als platós de televisió. Ell s'ha quedat allà. La Samantha Hudson aquesta temporada no sé si hi és tant. Sí que és veritat que l'anterior temporada hi era molt. I em sorprèn molt el nivell de convidats. I, a més... són convidats que a vegades sí que has vist molt en televisions espanyoles, però a vegades et ve de gust que se'ls hi faci una entrevista des del punt de vista més català, eh? No és que tinguem res diferent, però sí que és veritat que dius, ostres, doncs em ve de gust a lo millor veure la Bàrbara Rey...
Per què no?
Entrevistada des d'un mitjà català. Hi ha hagut una miqueta de polèmica perquè hi ha gent que considera que són persones que venen aquí, que tenen uns continguts més roses, però bueno, jo crec que el dissabte a la nit, una nit a la setmana, que TV3 tingui aquest tipus de contingut més variat, més divers, que pugui atreure un públic més diferent, jo crec que està bé. No només això, sinó que demà mateix, el Col·lapse, ens segueix sorprenent amb convidats perquè tenen Anna Obregón...
Ep, compte!
A Carmen Maura, David Verdaguer... Bueno, vull dir que...
Sí.
Té un nivell de convidats que és molt, molt heavy.
Brutal.
I bueno, veurem com va l'entrevista amb la... amb l'Aureon, que és una persona que aquí, jo crec que aquí TV3, des de que hi havia l'Àngels Casas o el...
Sí.
O qui era, el Màgic Andreu, crec que des d'aquells llavors no ha tornat a trepitjar. Jo crec que no ha trepitjat mai més TV3.
Això,
No, perquè és un perfil d'aquests que normalment des de la cadena era com... De fet, a Twitter aquests dies, quan s'han anunciat aquests noms, és com, realment hem de portar aquests tipus de convidats? Bueno, és un debat d'aquests estèrils que es generen cada 2x3. I bueno, la Bàrbara Rey aquesta setmana amb l'Ostrell... jo crec que va jugar una mica, també, però va marxar una mica enfadada del programa. Veiem una mica el rifirrafe que van tenir amb l'Ostrell dissabte passat.
Vinga, va.
Has dicho que si... Habiendo lo hecho público, si no quiero hablar más de esto, ¿no?
Sí,
¿o qué?
No, si cuando vas a hacer, cuando lo hiciste público...
Sí.
¿Sufriste por tu vida?
Yo le he pasado... Yo lo pasé mal por mi vida y yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces... entonces tendría que decir que me habéis mentido, pues la entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Hablaremos
Pero como yo soy una persona que me gusta mi profesión, me gusta respetar a las personas con las que estoy y a veces hablo de cosas que no están previstas
el
y que no hemos hablado, pero que
Bárbara,
las hablo y cosas que no se han pactado.
El que vam pactar és que no només parlaríem del rei, no que no parlaríem del rei. I això és el que vam pactar.
No, claro, sí, pero tienes que comprender que no puedo estar toda la vida hablando de este señor.
És que no m'ha acabat l'entrevista, quan acabem l'entrevista em valores l'entrevista.
Bueno, pero entonces a mí se me dice y no pasa nada.
Però sí, ja t'ho veiem.
Pero si no se me
dice... Però és igual, no entrarem en aquesta discussió.
Pero de todas las maneras, escucha, no, de verdad te lo digo.
Si tu no vols respondre més sobre el rei, dius, jo no vull respondre més sobre el rei i ja està.
Bueno,
es fácil.
Es fácil. A ver, dímelo en castellano, porque ahora
si tú no quieres responder más sobre el rey, me dices, no voy a responder más sobre el rey.
Bueno, pues podría responder dos cosas y...
Ah, ¿ves cómo sí que quieres responder sobre el rey?
Es que a ti te interesa mucho.
Hombre,
y como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción.
Ah, o sea, al final sí que quieres hablar del rey.
Pues la verdad es que no. Me gustaría más hablar del rey con él, para que se enterara de unas cuantas cosas, no de las que les cuentan. ¿Me entiendes? La verdad que no sé por dónde íbamos, o sea, que me has sacado de situación, por lo tanto no. Es posible que ya no hable más, ¿no?
Wow. Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé fins a quin punt, o sigui, l'Ostell estava pujat aquí, però no sé fins a quin punt tenien això una mica pactat, perquè
sí?
Jo, sí, la Bàrbara Rey, jo ja no és la primera últimament, la cuento chines amb el Jorge Javier, també va fer una mena de moment de, ai, jo no quiero hablar solo del rey, és una mica... Ja, ella ja sap.
Bàrbara Rey, i sap que se li preguntarà.
Clar, sap que se li preguntarà perfectament, sap que el tema principal seria aquest, però no sé fins a quin punt, perquè ella es queda, ella primer le suelta el com fa l'enfadada, però després sí. És com, no me n'estic anant, no? Sinó que estic aquí i, bueno, com que ets jovenet, et compro que parlem del tema, no?
I encara et respondré dues preguntes
sí,
més, va.
Sí, encara tens sort i te'n faré dues més.
Sí. Anem al groc?
Anem al groc, que en aquest cas he tingut... O sigui, el groc podia haver estat al verd perfectament perquè és un programa que ha funcionat molt bé i, a part, el contingut m'agrada, que és el programa aquest Fora de Cobertura, és un espai de 4 de reportatges que ha tardat bastant, jo crec que des d'abans de la pandèmia que no l'havien tornat a fer, ja va funcionar bastant bé en el seu moment i, en aquest cas, Fora de Cobertura va fer un 9,1% de share a 4, que està molt bé en el prime time. És un programa que presenta l'Alejandra Andrade, que és una ex-Callejeros, una de les reporteres en el seu moment de Callejeros, que va agafar aquest format i és un programa que està molt bé perquè tant a nivell visual està molt, molt cuidada la factura i, a més, és una periodista que no es queda en la superfície, no és la típica periodista que veus des d'una taula analitzant l'actualitat i els temes més problemàtics. En aquest cas, parlaven del fentanil, la droga que està arrasant als Estats Units amb molta gent als carrers. Vull dir, jo hi vaig estar el mes de maig i és de, quan tothom em pregunta què és el que més et va agradar o el que menys, jo el que més em va sobtar d'aquest viatge va ser la de gent que hi havia caminant pels carrers tant de San Francisco com Los Angeles amb un estat bastant lamentable. Sí. Llavors, crec que està bé aquest reportatge. Aquesta setmana tindrà la segona part, que parlaran més dels efectes de si està arribant ja aquesta droga aquí a Europa. I bueno, és un molt bon programa en el que la presentadora, en aquest cas, no es talla a l'hora de fer les preguntes, però a la vegada no tens la sensació de que està fregant massa la ferida, no? Sinó que...
Això t'anava a dir, hi ha alguna cosa de morbo?
És un morbo, però ella pregunta de tal manera que no t'incomoda. Jo crec que t'incomoda més la realitat que t'estan mostrant que no la forma en què s'està mostrant aquesta realitat. Uh-huh. Llavors, jo crec que és un molt bon programa, que el recomano als oients, i que si li volen donar una oportunitat, és una bona, molt bona opció pels dilluns a la nit. Veurem com li va aquesta segona tongada aquesta setmana.
Fora de cobertura, a 4. A 4. Anem al vermell.
Anem al vermell, que per mi és el programa més infumable he posat que he vist mai, però et diria...
Sí?
No que he vist mai, però probablement dels últims temps, sí, és el musical de Tu Vida, que afortunadament aquest dimecres que ve acabarà amb el Miguel Bosé, l'últim programa, però aquesta setmana van fer el programa amb la Paulina Rubio i va fer un 5,7% de share a Telecinco, que és un resultat... O sigui,
amb Paulina Rubio, eh?
Amb Paulina Rubio, que és una convidada que de primera es pot cridar l'atenció.
Sí.
Però va ser lamentable l'audiència i és lamentable el programa. Si la gent no l'ha vist, que segurament no l'ha vist, perquè amb aquestes audiències...
Jo no l'he vist, però m'ha arribat...
És un programa en el que agafen la vida d'un personatge famós i van retratant, a través d'escenes de musical, la vida d'aquestes persones. Però hi ha unes lletres lamentables. Bueno, jo us he portat un tall perquè veieu exactament el nivell de composició d'aquestes peces musicals
Ai.
Que fan cada dimecres a... El musical de Tu Vida.
Va.
Prou.
Fins aquí ho
ando. És que és terrible. O sigui,
és molt dolent, això.
Em recorda el nivell de quan tu vas al col·le i fas una cançó sobre una base musical que ja està feta, amb coses que no rimen. O sigui, a
que,
més...
Que contractin la gent dels guionistes de Polònia, sisplau.
Pues sí, segurament.
Que fan músiques que valen molt la pena.
els hi aniria molt millor. Ai, però és lamentable, no sé. A Madrid sí que és veritat que hi ha una escena teatral a vegades una miqueta més... Anava a dir cutre, suposo, no? Una miqueta més lamentable. A Madrid la gent va molt més al teatre que aquí a Barcelona, sí. Perquè hi ha una oferta molt més diversificada, no hi ha de tot. Però sí que és veritat que hi ha un target de teatre musical a Madrid, doncs això, més cutrillo, i jo crec que possiblement han pensat en aquest públic, perquè això, aquest musical, o sigui, a nivell de teatre és lamentable i a nivell televisiu igualment. Vull dir, no pots oferir aquest contingut amb uns numerets musicals, amb unes escenografies molt justetes... Es veu fins i tot els convidats que estan super incòmodes, o sigui, la Paulina Rubio veus que va rient, però d'una forma totalment forçada, perquè veure això i que estan explicant la teva vida d'aquesta manera, clar, és com lamentable.
Jo explicar la vida dels personatges públics, dels artistes, no sé si ho va fer. Ho va fer ja amb un programa Maria Teresa Campos, és que m'està sonant molt.
Ostres, no ho sé, el Que Tiempo Tan Feliz ja era una miqueta això quan anaven, però no amb nivell musical. Jo només semblant d'això...
No, és... per això hem volgut donar-li la volta, però li han donat malament.
Li han donat una volta fatal, o sigui, volen posar... Hi ha escenes com emotives, com... Van començar amb l'Anna Obregón, el primer programa va ser dedicat a ella, va passar la Lolita, bueno... Varia gent que cobra, vull dir que el programa es gasten els diners amb convidats, però després l'execució és terrible. I la setmana que ve Miguel Bosé, que és un convidat que a tothom li agradaria tenir, no ho sé, estira els diners i l'audiència realment els hi ha donat l'esquena.
Ai, Déu meu. Anem a l'actualitat televisiva?
Anem a l'actualitat televisiva i avui la primera cosa de la que vull parlar és una cosa que em toca molt de prop, és que el dimecres que ve estrenem la nova temporada del Chester a 4.
Ah, ja. Per qui no ho sàpiga, estrenem...
Per qui no ho sàpiga, realment s'està fent de moment poca promo perquè es va anunciar per primer cop el dimecres, vull dir que ja fa pocs dies que ho portem anunciant.
Sí. Ve de gust, eh?
Home, gràcies. Vam fer una molt bona temporada, la darrera va ser la novena, i la desena estrenem aquest dimecres. A l'inici del programa d'aquest dimecres hi ha una mica de recordatori dels 10 anys del programa, perquè compleix 10 anys el...
10 anys,
el Chester,
ja?
Sí, ja fa 10 anys.
Però m'he fet gran de cop.
Doncs mira, han passat els anys per tots. I pel Risto també, eh? Perquè sí, no, perquè l'altre dia estàvem mirant...
Per fer que...
No, això no ens ho escoltarà. No ens ho escoltarà, que avui està... Els divendres normalment no treballa. Però avui estava bé perquè, bueno, estava bé. Vèiem el Risto de l'inici i el Risto d'ara. Sí. Físicament hi ha un canvi, però també hi ha molt un canvi amb l'actitud del presentador. És una temporada que de moment tenim 6 capítols, s'estrena el dimecres, no us puc dir encara els convidats. Hi ha un primer convidat que és un personatge del bastant del cor que ara mateix té molta actualitat per una cosa que ha passat recentment amb una de les seves exparelles. També és una persona que va estar molt vinculada al món televisiu. Mm-hmm. I després tenim un convidat que fa...
Si algú està posat en el tema ja te l'haurà encertat, eh?
Què? Sí, home, jo crec que he donat bastantes pistes, sí, no ho puc dir, però suposo que sortirà anunciat aviat.
I el segon va.
I el segon convidat és una persona que fa uns 20 anys es va fer molt popular de cop i volta, va tenir una temporada d'èxit televisiu, després li hem perdut la pista, però jo crec que el seu testimoni està molt bé perquè ens parlarà de salut mental, que ell és un tema que l'ha viscut en primera persona, i és d'aquelles personatges que potser de primeres no et criden tant l'atenció perquè no el coneixes, però un cop la gent es submergeixi en la seva història és un perfil molt interessant. Així que esteu convidats tots a veure dimecres al Chester.
I tant, en parlarem, a la secció de tele.
I tant que sí.
Va, aquí més estarem. Actualitat.
Tenim més actualitat. Parlàvem de Mediaset, de 4, del Risto, la seva companya en el programa Todo es Mentira, que és la Marta Flitsch, serà l'encarregada de presentar les campanades de Mediaset. Ja ho dic amb un to baix. Ella, juntament amb Jesús Calleja.
Ah?
O sigui, no sé, ja no sé que aquesta gent que necessiten, que els hi hem de dir, o sigui, no... No crec que sigui el perfil. O sigui, tenim un problema. Les campanades de Mediaset no funcionen. No funcionen perquè tenen dos competidors molt heavies, que són la Cristina Pedroche, cada any Antena 3, amb el seu vestit, que sí, això genera interès, no sabem per què, però genera interès. I, per altra banda, la versió tradicional de Televisió Espanyola, que hi ha molta gent que ja per si la té posada la nit de cap d'any. I després tenim TV3 a casa nostra, que també funciona molt bé. Mediaset,
sí,
si vol...
Jo crec que TV3 tenim un problema també amb les campanades.
Sí?
No? Sí.
Però tenim un problema, però segueixen funcionant.
Solen semblar o bastant quiques,
sí, sí, sí,
o bastant quiques és la paraula, quiquetes. O volem modernitzar-ho i queden coses estranyes.
I ho fem malament. Doncs sí. Doncs no només les llums de Nadal ja comencen a estar penjades al carrer, sinó que ja es comença a parlar de la programació nadalenca i d'una de les coses que es parla és ja de les campanades. A mi, sincerament, Marta Flix, que ja s'està demostrant a Moran Hermano que és un autèntic bluff, que ja a Twitter li diuen Marta Flix Miscue, perquè és una persona que només sap... Bueno, és que no em vull parlar malament perquè no toca, però és una persona que se li està notant les costures amb això de Gran Hermano li ve gran.
Sí,
Una persona que no domina la improvisació i llegeix massa el cue, està massa basada en el guió... I, ostres, dius, campanades, haurien d'haver apostat per una cosa una mica revulsiva que els hi pogués funcionar.
Més desparpajo, eh?
Sí, més desparpajo i una cosa una miqueta més fresca. És que és que això ja... T'ho dic ara, és que ja sé, a dia, no sé quin dia d'octubre estem, que això no superarà... Mira, apunta-ho. Això no superarà el 7% de share. És que estic convençut. I si ho veig jo, que no treballo allà... com no ho veuen la gent que forma part de la cadena? Bueno, és igual. Mediaset és un despropòsit del que cada dia en podríem fer una... Sí. Apunta-ho aquí.
No, m'ho guardo, que, Això que no supera el 7%.
Això no supera el 7%. Ja veuràs.
Val. Tercera actualitat televisiva.
Més actualitat. Això és una cosa que ja no és tan actualitat, sinó que és una cosa que ha passat aquesta setmana,
sí,
que jo crec que està bé que recordem. Ja vam parlar en el seu dia de que havia tornat Cuéntame, han tornat als Alcàntara, han tornat amb una audiència decent pel que és la mateixa televisió i el que és la ficció, que costa molt que la ficció en obert funcioni, perquè la gent per veure ficció se'n va a les plataformes.
Sí.
Però aquesta setmana a Cuéntame teníem un moment d'espeech d'aquests que jo crec que des dels que fan la sèrie ho fan pensant en que després això es viralitzarà, i així ha sigut. Maria Galiana, la mítica Hermínia, l'àvia de la família, feia un speech a al que és la seva filla i a la seva neta,
sí,
que bueno, el podem escoltar perquè entenguem per què es va viralitzar.
Som-hi.
¿Y tú qué querías hacer?
Pues salir del puto San Genaro.
Y bien que saliste.
Pero no gracias a ti.
Hija, que eran otros tiempos. Que no se podía estudiar, que no era lo normal.
No, no era lo normal. Pero lo normal era una mierda.
¡Madre!
¡Sí! ¡Concho! Que estábamos criadas para eso, para tener hijos, para cuidar la casa y, en algunos casos, en trabajar en cosas de mujeres.
Pero ellos podrían haberlo hecho de otra manera, ¿o no?
Tienes razón, Inés. Tus padres deberían de haberte dado la oportunidad de estudiar.
Gracias.
Sí, pero ellos vinieron del pueblo, como muchas otras gentes, a buscarse un porvenir en Madrid. Eran unos ignorantes. Què iban ellos a saber, eh? Bastante afían con sacaros a todos adelante.
Bueno, ja es veu, no? Hermínia. Jo crec que no cal dir molt més el que explica l'Hermínia. Aquesta diferència generacional entre els diferents personatges, de com ha viscut la dona les diferents etapes de la història a Espanya. I bueno, al final és l'àvia la que ha d'acabar donant el consell a les més joves sobre quin creu que ha de ser el rol de la dona en l'actualitat. No sé, crec que estan més o menys a l'etapa dels 90, no sé si arribaran fins als últims dies. El primer capítol justament va ser la mort de l'Hermínia, com una espècie de flash forward,
sí.
i ara han tornat una miqueta cap enrere perquè encara podem disfrutar del seu personatge. És l'última temporada de Cuéntame, i bueno, ja els hi toca descansar després de 22 anys.
No sé qui vaig escoltar o ho vaig veure per la xarxa, però em va semblar una idea genialíssima. Que estaria bé que el darrer capítol, ja m'avanço el darrer capítol, jo no sé què passarà tampoc, però que el darrer capítol estaria molt bé que tota la família s'assegués al sofà, posés la tele
i comences Cuéntame.
Com, ostres, bé, ah, molt bé, m'agrada. No ho havia vist, això.
Estaria xulo, doncs
seria, això. Seria una trobada, la veritat, que estaria molt bé.
Va, que ens queda molt poc temps, David. Et deixo fer
pues
un apunt més d'actualitat. Doncs
pues va, un apunt més d'actualitat. Va, sí, parlarem del nou programa de l'Albert Tom,
sí?
Que es va estrenar ahir a TV3.
Sí, senyor.
És un espai que consta de 8 episodis i compta amb un pressupost de 545.000 euros. Ho apuntem, perquè està bé que la televisió pública digui quins diners es fan servir a tots nosaltres. I explica la història dels catalans dels últims 100 anys a través de 100 objectes.
Uh-huh.
Jo ho he de dir. Vaig mirar el programa una estona...
I què?
I em va semblar fluix.
O sigui, sí?
Em vaig avorrir. Crec que és un... A mi, que sóc una persona que la història em sol agradar, però crec que és un format que no encaixa amb un primer... amb un TV3 en prime time. Sincerament, i sóc els que defenses que la televisió pública ha de tenir continguts diversos, uns més entretinguts, uns altres més divulgatius, però, ostres...
Crec que es queda a mig camí de divulgatiu i entreteniment?
És que crec que es queda més en l'avorriment. O sigui, és un programa... Jo entenc que vulguis repassar la història, però de cop i volta passem d'història, de cop i volta surt una gent amb uns tractors que van ser molt importants el 3 d'octubre, després de l'1 d'octubre,
mm-hmm.
Que és com... queda tot tan buit. O sigui, crec que són testimonis que més o menys podrien tenir cert interès, però se'ls hauria de crear una atmosfera molt més potent perquè aquella història agafés força i no ens quedem només amb el testimoni d'una persona anònima que al final, amb la paraula d'algú explicant una història només d'un objecte, uh-huh. queda fluixet.
Creus que remuntarà o no?
És que no sé ben bé, t'he demanat si em podies dir quina audiència va fer ahir el programa, perquè realment no sé exactament què va fer ahir. Normalment les estrenes dels programes de TV3 acostumen a anar bé, després baixa una mica, però no sé exactament com els hi va anar ahir. Tenen un molt bon coixí, que és el Polònia, que és el programa que va abans del programa, i bueno, jo crec que li he de donar una altra oportunitat perquè no em va matar.
La busquem, eh?
La busquem i, sí, els companys del món de la tele segur que ho tenen publicat i allà ho podrem treure.
Núria Ros, què tal?
Hola, bon dia.
Què, anem a Princesa Rosa?
Sí, que avui hi ha moltes cosetes, eh?
Sí, de què parlarem avui?
Uf, les Pombo estan a primera línia. Ara
sí?
Ens ho explicarà la Júlia. Les Pombo, influencers del panorama espanyol. Una d'elles, són tres germanes, es va casar aquest passat cap de setmana... i ha portat polèmica al casament. Hi han hagut coses bones, però com sempre en el món dels influencers, doncs cosetes més dolentes. Ara les comentem.
Però
hi ha altres coses, eh?
Això està interessant.
Sí, perquè hi ha rumors de reconciliació entre la Rosalía i en Rau Alejandro.
Una altra vegada,
eh? De veritat. Moltes coses.
Hem dit que ho diríem i ho diem, eh? Albert Tom, que ahir va fer un 16,6%.
Pues està superbé.
Déu-n'hi-do.
O sigui, molt bona audiència pel primer programa de l'Albert Tom, però sí, pues és un contingut que agrada. Pues veurem com evoluciona.
David, et quedes?
I tant.
Va, anem a publicitat i de seguida amb Núria Ros, amb Júlia Elias i amb David Vidal. Premsa Rosa. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Premsa Rosa, amb Júlia Elias.
Cinc minutets que passen de dos quarts d'una del migdia. David, hola de nou.
Hola, com estem?
Júlia Elias, bon dia.
Bon dia.
Vam trobar a faltar, la setmana passada.
Ja, bueno, us vaig escoltar,
No, també va estar molt bé.
Sí, sí, sí.
Escolta'm, ara en Joan ens ho preguntava, una premsa rosa que avui passa per molts noms propis, com el de les Pombo,
Home, avui tenim...
Comencem forts.
Home, les Pombo ha sigut protagonista d'aquesta setmana, de la setmana que ve, i de Nadal, perquè tenim data del estrena del documental de Maria Pombo, Us el diré.
Alerta.
Sí, sí. Bueno, si no us el dic,
Sí, home, i tant.
És el 29, en principi, 29 de novembre.
I amb quina plataforma?
Netflix. Ho podem confirmar aquesta setmana que ha sigut Netflix.
M'encanta. És a dir, d'aquí un mes i poc.
Sí, un mes. No, de fet, hi havia com... A veure si era amb Amazon o amb Netflix. Jo crec que el fet que sigui amb Netflix fa que... Tenia molta confiança en aquest documental. Jo crec que estarà molt bé. És el mateix productor de La Marquesa, del mateix que va fer la Tamara Falcó, i d'això és Georgina. Ah. És a dir, estem parlant, al final, els documentals que han fet ara, sense faltar el respecte, Marta Díaz, Dulceida, Lola, han sigut com més low cost, perquè ens entenguem. Bé. Jo crec que el de Maria Pombo estarà a l'altura. De fet, ja s'ha anunciat que els productors confien tant en l'èxit d'aquest documental que ja s'estaria plantejant i firmat la segona temporada, abans d'haver-se estrenat la primera.
Això és bo.
Sí, sí, sí. És que jo crec que serà un èxit, De veritat ho crec.
Home, les Pombo al final tenen molta repercussió. I sí que és veritat que Netflix, potser m'equivoco, però és una plataforma que tenen més persones que, per exemple, l'Amazon Prime o el Movistar. De fet, a mi em feia il·lusió veure el documental de la influencer Marta Díaz i no ho vaig fer perquè no tinc compte en aquesta plataforma.
Com a Lola Lolita.
Ah, exacte. Ara ho comentarem, això també. Però clar, Netflix crec que al final atrau a moltes persones i serà un documental que rebentarà xifres, estic convençuda.
I de fet el fet que ho faci Netflix marca la diferència i deixa caure que la Maria Pombo segueix sent la número 1.
Sí, oi?
Sí, jo crec que sí.
És la número 1, segur, Sí. Més que la Dulceida.
Jo crec que sí.
Sí, jo crec que la Dulceida...
A nivell de números, de contingut, de localitat experta, la gent... És que és tot notícia, la família Pombo, tot. Dulceida és molt important, de les primeres, i crec que va ser la pionera en tot. Però ha arribat un moment on tinc la sensació que Dulceida ha arribat al seu sostre. Mm. I ara ha d'estar, doncs, ell té la seva agència, els seus representants, és molt bona creant coses, però com a influencer, com a les coses que li interessen, crec que Maria Pombo està a la
primera. Com a personatge.
Com a personatge. De fet, Maria Pombo deixarà de ser influencer i passarà a ser personatge.
Exacte. I tant. O sigui, la veig més fent portades de Lola que no...
És el que vol fer, ella.
Parlàvem de Maria Pombo, però la realitat és que són tres germanes.
Són tres germanes.
I una d'elles, Marta Pombo, es va casar aquest cap de setmana.
El dissabte.
Per segona vegada,
Per segona vegada. Que ella vol fer que no s'ha casat un cop, però sí. Sí, és que és molt important, de fet.
Yeah.
Si voleu que us expliqui, va ser bastant divertit, perquè sabem que la relació entre la família Pombo i la revista Hola pues, és molt propera i pues, s'ajuden.
Sí, sí.
Doncs Marta es casava el dissabte i dijous la revista Hola, a la seva versió online, va fer pues, com un article recordant la primera boda de Marta Pombo amb Luis I, perquè és Luis I i Luis II.
Bueno, pues... Ah, clar, és veritat. Sí. Els dos es diuen igual. Sí. És veritat.
Serà que no hi ha noms, oi? Bueno, no passa res. Pues, sabeu que el reportatge va durar penjat una hora?
Una hora.
Jo estic convençuda que algú, tant, no sé si va ser la Maria, la Marta o el representant, que va trucar i va dir, borra-ho, ja.
Això?
Ja.
I no el vas descarregar, tu?
No el vaig descarregar, però tenim el pantallazo de que el van fer,
Clar, Déu-n'hi-do.
Bueno, anem amb la boda, no, cosetes, sí, que van passar a la boda.
Sí.
Primer de tot, jo diré a favor seu que va ser una boda molt maca. I es veia amor. De veritat, sí, a vegades hi ha bodes que dius, ai, aquests dos duraran dos dies. Jo, de veritat, que vaig veure amor entre els dos i va ser molt maca, molt emotiva. Va ser una boda íntima, no hi havia moltíssima gent, que jo crec que això és bo, perquè al final no es van casar per engagement ni per pagar coses, sinó perquè realment ho sentien i jo tinc la sensació que hi havia amor. Sabem que es van casar a la Borda del Mentidero, que és un lloc preciós de Madrid, la veritat, és supermaco, estava superben decorat. Coses que sabem, es van casar a la una, Marta Pombo anava vestida del dissenyador de Jorge Redondo, que és com el dissenyador de moda de Madrid. De fet, les tres germanes anaven vestides del mateix dissenyador. Va portar dos vestits. Jo crec que el primer molt maco.
Sí, el primer estava molt bé.
Estava molt guapa.
Animo els oients que des de casa busquin aquest vestit perquè circula per les xarxes i era un vestit molt elegant.
Sí, i estava molt guapa.
Sí, sí, i li feia justícia,
sí,
no? Que diríem?
Una... Al final pot agradar més el vestit, però l'important del dia de la boda és que estiguis guapo.
I tant.
I estava molt guapa.
Sí.
És que se li veia molt feliç. No podem dir el mateix del segon vestit.
No. L'has vist, David,
no,
el segon?
No, no he vist res. Bueno, vaig veure alguna foto així suelta i ja està.
Crec que és un error, però és que el vestit... No és que sigui molt lleig, però no li afavoreix.
No,
és veritat. Gens, la fa baixeta, la fa com gordeta. De fet, el dia següent, pobre, va tenir que desmentir que estigués embarassada.
Sí, sí, sí.
Perquè li feia panxo.
Era un vestit tan estret...
És que no li quedava bé.
Hi ha peces de roba que et queden bé i hi ha d'altres que no. I no li quedava bé.
No, el primer li quedava com una seda i el segon no.
I també et dic, no, potser no és que només no li quedés bé, sinó que no sé si estava massa còmode dins d'aquest vestit.
És que no era...
Li donava la sensació de molt compactada, no?, dins d'un vestit.
Totalment. Normalment et poses el segon vestit per disfrutar
còmode,
de la festa.
I tant, i tant.
I no,
i tant.
Era curt. I com estret. Sí,
a veure, perquè els oients s'ho imaginin i en David també, que no l'ha vist, era com un vestit palabra d'honor.
Sí,
no?
Que palabra d'honor per anar de festa, incòmodo.
Sí, exacte, perquè has d'estar tota l'estona pujant-te'l.
Exacte.
Llavors, per sobre genoll,
sí,
no? No?
Sí.
Sí, per sobre genoll, i amb uns brillantets...
Molta lentejuela.
Molta lentejuela.
Incòmodo.
Però, a més, el portava acompanyat d'una mena de foulard, de color blanc, que li arribava gairebé fins als peus. No, que és una mica estrany. A mi tampoc no...
Una combinació estranya.
Sí, sí, una miqueta.
Però, bueno, tot no podia ser bo.
No, però el casament en si va anar bé, eh?
Sí, sí, sí.
I ell com anava? És que, clar, sempre...
Ell anava molt guapo, amb un xaquer gris.
És que en Zama, que li diuen a l'actual marit de Marta Pombo, és molt guapo.
Molt guapo.
És a dir, amb tots els respectes, perdonaré la meva opinió, ha fet un salt entre el primer i el segon.
No, no, és que...
Molt bèstia.
No, no, és guapíssim.
Sí, és guapo.
Molt guapo.
A més, és alt, saps? Té plantes,
és
elegant.
És de Bilbao. És molt guapo, és molt guapo. Coses que sabem. Si voleu, us dic el menú que van menjar. De primer vam fer un caneló de llagostí.
Carai.
Sí, carai. Jo no soc molt fan dels canelons de peix, però bueno, es veu que a ells sí que els agraden. I de segon vam fer un filet de bou amb parmentier trufada, que es porta molt això de la parmentier, que és puré de patates de tota la vida. Però això... És que és veritat, ara vas a qualsevol restaurant i si posa parmentier amb el que sigui més car, i és puré de tota la vida. Amb el que us deia, va ser una boda íntima. Per mi, grans absències, demostrant que en redes socials et pots portar molt bé, però no són amigues. Crec que és important tres noms a destacar. Dulceida. Dulceida, que li han preguntat moltes ocasions aniràs a la boda, aniràs a la boda, i ella deia que no, perquè tenia el seu aniversari el dia abans. Una excusa dolenta, perquè l'aniversari de Dulceida va ser dilluns, que no va ser divendres, va fer una festa, però com si no la pogués fer.
En podem parlar d'aquesta festa?
Sí,
perquè jo vaig veure
els
outfits i era com amb una altra festa amb un pijama. No sé si és la millor és roba que et pots posar.
Va ser una festa bastant cutre. I mira que Dulceida fa festes xules, eh? No va ser cutre?
Jo crec que aquests influencers d'avui en dia, amb tots els respectes, però tenen tanta accessibilitat a fer coses que estan tan fora de l'abast de les persones normals, perquè ens entenguem que ja no saben què fer.
Clar, i ho han de fer-ho.
I acaben fent festes de pijames, que dius...
Clar.
És una cosa que tothom pot fer en el seu dia a dia. Quants anys feia, Dulceida?
Jo crec que 34. Jo crec que 34.
Per una festa de 30 i pico d'anys, llibertat de tothom que faci el que vulgui, però jo, per exemple, organitzaria un sopar i després anar a fer alguna copa.
Sí, però saps què passa? Un sopar, tu penses la foto i segurament ningú mira. Si fas una festa de pijames, la gent mira els outfits, és més likes... Es dediquen a això, jo també ho entenc. Al final, sí, per ells, això és feina.
La teva vida la disfrutes o només estàs ensenyant una vida que ni t'agrada perquè no la pots disfrutar?
Jo crec que en el món de les redes socials...
No, ja, és això, totalment. Sí. Però quan vaig veure aquells outfits en una festa d'aniversari, vaig pensar...
I sabeu què? Que a mi em va semblar molt curiós. Que no van anar a sopar, o sigui, només van anar a la festa.
Ah, no van ni sopar?
No, la gent va anar a sopar pues, a casa seva o al restaurant i llavors a les 12 o així van anar a la festa.
I què devien fer en aquella festa? Mirar pel·lícules?
Bueno, no fotran el drinking.
Però clar, és que és lo que no... És que tu veus en pijama, berreando, amb un pijama... És que és com un look poc pràctic, no? Per tan brutes, no sé, després te'n vas a dormir amb el...
No, sé, no i a més a
el
més...
El pijama és per dormir
sí,
o per estar
sí,
a casa al
sí.
sofà, no per
I a més a més,
festa.
A les xarxes socials jo vaig veure fotografies de, per exemple, una de les convidades que va ser Lola Lolita, una influencer també bastant coneguda, que la tia anava pel carrer amb sabatilles. Sí, que dius, sí, sí. I després entres a casa amb aquestes sabatilles? Perdona.
És que no pot ser.
No ho trobo lògic.
No pot ser.
Bueno. No, 34 anys. Felicitats, no, Dulceida?
Sí, felicitats.
Felicitats, felicitats.
Per cert, que la seva parella, l'Alba... Mai em surt el...
Paul.
Paul, la va despertar amb un menjador ple de flors, que semblava sí. allò més, amb tots els respectes, un enterrament que un aniversari.
Però, deu veure el
tot,
flors?
Tot, David, tot.
No, n'hi havia milions, vale? I llavors Dulceida va postejar la mejor novia del mundo, la mejor mujer del mundo, no sé què, perfecta, que maco, hosti, s'ho ha currat, les flors que valen una pasta... Mentida. El post següent, l'insta següent, era... Si quieres sorprender también a tu pareja, aquí te dejo mi código de descuento, Alba Pauls, 15%.
No lleig. Puc creure, no ho puc creure.
Quina vida.
Molt lleig. O sigui... o sigui, hosti, gasta't 50 euros i regalem... Prefereixo que em regalis 3 roses i que les paguis tu, que no m'omplis tot això sí, però... i sigui publicitat. I, la... I qui ho treu, això? Perquè això és una putada, després treure-ho, eh?
Home, i tant
que ho és. Perquè has de fer viatges, això amb un viatge no ho baixes,
bueno,
eh?
I portar-ho i que l'altra persona en qüestió no ho vegi, és a dir...
Bueno, és mentida.
Ja. És a dir, que ja ho sabia, Dulceida, que l'esperava un menjador ple de...
Ah, com ho fas?
Doncs actua molt bé, perquè en el vídeo que penja la seva parella se la veu super sorpresa. Ai, carinyo.
A veure, des d'aquí no podem dir 100% que ho sabia, però bueno.
Però 80% sí, no?
O 85.
Ho portes per més endavant, però jo crec que és un bon moment per parlar d'aquesta relació del podcast que han tret, perquè a mi em va semblar...
Un podcast més.
Sí, ja està bé de podcast. Ostres, les revelacions que van fer elles dues del tipus de relació tòxica que tenien, a mi em va sobtar molt.
És a dir, estem parlant de que Dulceida i la seva parella, l'Alba Paul, han fet un podcast.
Sí.
I han parlat de que tenien una relació tòxica.
Sí, molt, molt tòxica.
Bueno, una relació molt de dependència. És a dir, una depenia molt de l'altra. Tot el que feien ho feien juntes i que discutien molt. De fet, això ja ho havien dit en diverses entrevistes, que discutien molt, sobretot pel caràcter d'ella, de la Dulceida. Bueno, d'ella. Sí, d'ella. I que... Sí, que fatal. Que discutien molt i això, que era una relació molt tòxica i que aquest peron d'any i mig els ha anat molt bé per tornar a començar de zero. Coses que va dir l'Alba que a mi em va... Bueno, vaig pensar, a veure què passa... que tenia molta por quan van tornar a començar per saber si podria perdonar tot el que havia passat durant aquest any i mig.
Comencem
que jo
malament.
Crec que és una de les coses molt importants quan ho tens amb la teva parella. Durant aquest any i mig que no sou parella passen moltes coses.
Sí,
quan tornes has de ser capaç de no treure't amb cara tot el que ha passat durant aquest any.
Sí, si no, no tornes.
Perquè jo crec que és de les coses més importants. No és veritat.
Sí,
no...
així és.
I diu que això és de les coses que els hi feien més por però que, bueno, que ho han superat i que ara estan millor que mai.
Sí, em va sobtar això, que la Dulceida mateix reconeixia que en aquesta etapa que no havien estat juntes, ella especialment havia sigut molt, molt tòxica amb l'Alba i amb els seus comportaments i les coses que li feia, i sorprenia que elles mateixes deien, ostres, ara mateix, en aquesta conversa que és pública, ens estem dient coses
que no
ens havíem dit fins ara, no?
Sí.
No sé fins a quin punt és veritat i quin no... Però, ostres, realment agraeixo que aquestes influencers que viuen realment d'exposar la seva vida ho facin des d'aquest punt de tanta sinceritat, no?, de la relació que han tingut.
Sí, sí, sí. I, si voleu, així, un safreig...
Cotilleo.
Sí, d'aquestes coses que ens agraden a nosaltres. De fet, una de les coses que s'ha parlat sempre de quan Dulceida i Alba estaven separades és que Dulceida s'havia liat amb la cantant Anna Legazpi.
Sí.
Ah, sí?
Sí. Ja va
això...
sortir en el seu moment. L'Anna aquesta té molt èxit.
Sí. Ho sabem 100%? No, però bueno, ho sabem quasi.
Ho
podem suposar. De fet, en redes socials, Anna li ha dedicat cançons, ha dedicat el famós beef de Shakira, pues... I és una de les coses que jo crec que allà va haver-hi tensió entre l'Alba i la Dulceida. De fet, mira, es seguien a redes socials i fa 2 setmanes Dulceida i Anna es van deixar de seguir.
Tu ets de les que busques aquestes coses o te n'enteres perquè algú ja les ha buscat prèviament? Si s'han seguit o es deixen de seguir?
Jo sóc de buscar, a mi m'agrada molt.
Mare meva, això és una periodista, però de raça,
d'investigació.
De veritat, sembla una tonteria, però la gent ho fa.
Ja és...
De les coses que ens enterem, quan deixes de buscar i buscar...
És molt significatiu, no, al final?
Sí.
Que bo.
Però, bueno, sembla que estan bé i jo me n'alegro, eh?
Sí, ha estat una parella molt, molt famosa, no?, podríem dir, dins del món dels influencers. Vull dir que els hi vagi bé.
Sí.
Creieu en les segones oportunitats o no?
Jo no.
Jo tampoc.
No. Jo no.
Pues res, que els hi vagi molt bé, no?
Però també és veritat que sempre diem coses dolentes dels i les influencers, però elles dues han ajudat també a visibilitzar... Moltes coses, no?
Moltíssimes. Jo crec que són un exemple, eh?
Sí. Per tant, en elles que els hi vagi bé.
Sí, en elles que els hi vagi bé.
Abans parlàvem que ens hem anat d'un tema a l'altre, encara del casament de Marta Pombo, que deies que no hi havia ni Laura Matamoros, ni Laura Escanes, ni Dulceida, però que una altra va arribar tard, i això no pot ser en un casament.
Es va sentar a la cerimònia. Va ser Marta Lozano. Marta Lozano, que va anar a la festa de Dulceida.
També? Sí. Ah, per això devia arribar tard, no?
Està embarassada.
Marta Lozano ja no sé qui
és. Marta Lozano, valenciana, embarassada, glow filter.
Però és influencer, no?
Sí, vale. Però de les importants... Bueno, d'aquestes que algú ha decidit que era important.
Sí, perquè a vegades...
No, de veritat, a vegades algú va decidir i està tot arreu. Però bueno, va arribar tard... Ella va dir que li feia mal la panxa. Està embarassada d'un nen?
Bé, és que, perdona que et talli, però va fer unes declaracions Marta Lozano dient que els tres primers mesos d'embaràs els havia passat
fatal,
normalment,
Sí, 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 bé, pot ser, pobra. Va arribar tard. Però va arribar.
Oh, doncs és que passa,
no em posis excuses, eh? No, en un casament no pots arribar tard.
Exacte. De coses del casament, si voleu, hi havia, òbviament, Maria Pombo i Pablo Castellano. També us dic que va ser l'últim dia de gravació del documental. El documental s'acaba amb la boda. I hi havia Pablo Castellano i Maria Pombo. Els vídeos que hem vist, molt bé, molt còmplices, com hi havia molts rumors de crisi en aquesta parella, de fet, des de l'estiu que els arrosseguen, ells ja han desmentit, bueno, que porten molts anys, que estan bons moments, mals moments, però que segueixen la relació i que van tirant.
No pinta bé, no, aquesta relació. Jo he escoltat poca cosa, però les declaracions que he vist tant d'ell com d'ella, quan els hi pregunten, hi ha un punt de...
És que, de fet, jo crec que és el que anava a comentar. Ells hi ha aquests rumors de crisi i crec que no han sabut gestionar bé aquest tema amb la premsa. Van començar, quan posant els fotocols, hi havia com... Es veia tensió entre ells. És quan passa alguna cosa. No sé què... Van atendre la premsa i... que cada cop que parlaven la cagaven més. I ara ja, de fet, es van enfadar i fa els dos últims fotocalls que no paren en premsa.
Vale.
Jo crec, des de la meva opinió i com veig, és que han tingut una crisi o un mal moment en el matrimoni, però no crec que s'apanin ni molt menys. Jo espero, com a espectadora, veure-ho en el documental.
Sí, jo també.
I és el que espero, de veritat. Ho espero
amb moltíssim... Junts.
No, la crisi, no?
Que t'ho ensenyin.
Jo espero que sigui un documental de veritat. A mi que no m'ensenyin quan van a gravar i aquestes coses. Jo vull veure... I que també es rumoreja, que jo això no sé si és veritat o és mentida, que hi havia una tensió, una mala relació entre Lucía, que és la germana... És la gran?
No sé si és la gran, és la que és pilot,
La que és pilot, i amb la Maria. Es veu que no hi ha molt bon...
No hi ha bon feeling.
És que jo la Lucía la veig completament diferent de la Maria, però molt bèstia.
No,
que no tenen per què ser iguals, tot i que siguin germanes, però... Veig que és una noia, potser m'equivoco, però qui no li agraden tant les càmeres, no? Porta una vida com més allunyada.
De fet, jo crec que ella té redes socials perquè
veu, és la germana.
No, i perquè veu que les seves germanes guanyen tants diners que ell pensa, hosta, ella té la seva carrera, que és pilot, amb tot el mèrit que això correspon ser pilot i la carrera, i que la senyora... Totes estan allà tocant, saps? No fent res, i ella... No, aquest estiu, estiu ella ho va dir... De dir, hosti, jo soc molt feliç pilotant, però he estat tot l'estiu treballant, mentre les dues germanes han estat dos mesos a Cantàbria, allà.
Allà passant el dia.
Però bueno, a poc a poc.
Les Pombo, i ho deies abans, Pablo, el marit de Maria Pombo, que va ser la MVP de la nit, no? Es veu que va... Parlant, clar, que va agafar una cogorza...
Sí?
No, increïble.
Però el que us deia que la
divertida, divertida.
Exacte, el que us deia que la boda va ser molt real... Pues jo crec que aquest fet ho demostra.
Sí, i tant.
Pablo va començar amb aquella cara que fa ell de, saps, de m'estic avorrit.
De trist.
Però va començar allà, hi-hi, ja-ja, vinet, xampany, xupitos, MVP, o sigui, els vídeos que corren per redes socials, jo animo que la gent els miri perquè són molt divertits, ballant, fent xupitos, molt divertit. Però ens agrada, no?
I tant,
Pablo,
i tant, que sigui feliç,
que,
home,
exacte,
que sigui feliç.
Jo crec que això també ho fa més humà, perquè a vegades, pues...
Sí, la costa més al
punt. Sí, ja està bé.
Seguim amb el terreny d'influencers del panorama més nacional, perquè abans posaven sobre la taula el nom de Marta Díaz, que ha fet un documental, i té una arxienemiga, ella, que és Lola Lolita, una altra influencer bastant conegudeta.
Sí, la que fumava en un bar, jo només sé això de Lola Lolita.
Exacte, molt bo, molt bo. Important que eren amigues.
Eren molt amigues. Molt amigues. Per X motius, que potser la Júlia sap, van deixar de ser amigues.
Mai s'ha sabut, però jo crec que va ser per enveges.
Enveges, sí, jo també ho penso.
A veure, tenen 2 anys, saps? Llavors, quan... No, és veritat.
Però la Lolita és el top, no? La Lolita és com...
Un segon, quants anys tenen? 21, 22?
Són joves, són joves.
Llavors, quan tenen tant èxit i tanta repercussió, i ja fa 4 o 5 anys, allà lluitar amb aquests dos egos en una mateixa taula ha de ser molt complicat.
Sí, sí,
i bueno, es van barallar.
I el que dèiem és que en Marta Díaz ha fet un documental i Lola Lolita, no sé si ho va fer amb bona intenció o no, entenc que sí, va penjar un post d'Instagram, un Instastory d'aquests que es destrueixen al cap de 24 hores, donar l'enhorabona a la Marta, la seva arxienemiga, pel documental, i a sota de la foto... És a dir, a la fotografia es veia la tele, no?
Amb,
com es diu, la careta del documental, i a sota es veia com posava, si et vols fer usuària d'Amazon Prime... t'has de subscriure, és a dir, que ho va fer per pur postureig, no, realment?
Ja, que no,
no tens vista,
compte,
filla?
El més curiós de tot això és que l'any passat Lola Lolita va estrenar un documental amb Amazon Prime. A veure, també us haig de dir que ahir va sortir Lola Lolita, que van fer un evento, i va dir que s'acabava de mudar, que ho tenia al mòbil, que no sé què... Bueno, excuses, excuses, excuses.
Sí, si ho tens al mòbil, també ho tens a la tele, no?
Ai, és molt bo, a mi em va semblar boníssim. I el millor de tot és que Marta va contestar dient... ja me diràs què tal el documental quan t'hagués subscrit, i l'altre li va contestar...
Collita, eh?
Sí, sí, l'altre li va contestar fent un TikTok dient, hi ha un tren molt famós que és M'escapé,
sí.
I diu de la gente que me tenía, que no me quería ver crecer, sí. La gente que me tenía envidia. Sí, sí, vull dir, zasca, 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 zasca.
I perdoneu que us talli, però relacionat amb això, aquesta setmana es veia la Rocío Flores, la filla de la Rocío Carrasco, va penjar una captura a Instagram, també perquè ella va preguntar, va treure un cepillo en la seva compte d'Instagram i va posar tot de, va posar una captura de pantalla on es veia com tot de reaccions de gent que li preguntava el cepillo, però si tu et fixaves, les reaccions de gent eren en el escrit en el cantó on escriu la persona que escriu el missatge, o sigui, directament des del seu telèfon, ja vaig, es veia el moment, o sigui, la pantalla d'Instagram amb el lloc per escriure.
Això és boníssim.
Llavors, clar, això ho van trobar al Twitter, no sé què.
És que és molt bo, és que és molt bo.
Pot ser tan patètica, de voler fer veure que tens una gent...
Se'l t'ho
preguntava ella.
És com quan les influències diuen... Des d'esta camiseta que me l'han preguntat 1000 vegades.
No,
potser una persona li ha preguntat d'on era la camiseta.
Però no ho pengis.
Algun dia en aquesta secció, a veure si us sembla bé, hauríem de fer un recull de pífies dels influencers.
Les fem.
Perquè jo me'n recordo ara que parlàvem de l'Espombo, que
la Marta,
la que es va casar, va penjar un Instastory d'aquests fent publicitat d'unes galetes fitness, no?, d'aquestes saludables, i va penjar i va dir estas galletas, bueno, lo que fan, no?, os las tenéis que comprar porque son buenísimas i tal. I després va penjar un altre Instastory on deia estan asquerosas, tenemos que hacer publicidad y por lo tanto tengo que decir estas cosas. Però és que ho volia penjar close friends, és a dir,
a mejores amigos,
que només ho pot veure la gent que tu selecciones, i ho va penjar per tothom. Clar,
és boníssim.
És boníssim.
És de les millors pífies.
Aquesta és bona, eh?
És boníssim.
És molt bona,
és molt bona, és molt bona. És que Marta Pumont, aquest sentit, també és molt natural, eh?
Sí,
en plan, bueno, sí, natural.
Tan natural que ens volia fer colar les galetes, però no li agradaven gens, o sigui, entre poc i massa, eh? O sigui, que no ens enganyin.
Fascinant, fascinant, aquesta pífia.
No, no, hi ha pífies molt bones, un dia la recollirem. Tenim pocs minutets, però encara tenim temps per un tema més, Júlia.
Vinga, voleu que continuem així amb tema influencers?
Sí, va.
Per un altre tema?
Sí.
Esteu de lloguer? Teniu casa?
De lloguer.
De lloguer.
De lloguer. Oh, doncs pues perfecte.
Oh, quina pena,
no,
però sí,
no,
que tenim.
En realitat no volia dir, molt bé. Sí. Perquè us porto la solució. Oh. Teniu 6,5 milions d'euros?
No.
Ara mateix no.
Llàstima. Sí, sí, oi? Però els 500 en fan.
Ens falten. Falta
Carla Barber se'ns ha posat a la venda el seu palau.
De veritat?
Sí. Només un any i mig després de comprar-lo.
Com la Violeta, palau. Tu.
6,5 milions d'euros. Què us sembla?
No sé.
Em sembla poc.
Et sembla poc,
sembla
oi?
Sembla molt poc.
3.000 metres de terreny, 800 metres quadrats, 8 lavabos, uns quants, 5 habitacions...
8? Per què necessites 8 lavabos? No ho entenc.
5 habitacions? No ho sé. A part, ella
més lavabos que habitacions.
Ella vivia sola amb els seus dos fills, perquè recordem que marit va desaparèixer.
No, això que està sempre
és veritat,
el problema sentimental.
Molts. Per últim, Joaquín Torres, arquitecte, que ara està on fire aquesta setmana, també comentem després, si voleu, 33.000 euros diu que calcula que val al mes mantenir la casa.
Quan has dit?
33.000 euros.
La de Tamara Falcó o
no,
la...
la de la Carla Barber.
La de la Carla Barber.
33.000 euros. Estem... Bueno, sí. I important, també és important, per si algú la vol comprar, no té aire condicionat.
Ah, no té...
No.
Amb el que t'arriba, vale, no té aire.
Tan gran i no tens aire condicionat.
No. Coses que passen en el món aquest.
Perquè Carla Barber, de què viu, exactament?
Del pitxi-pitxi.
És cirurgiana és, i...
Sí. No, però Carla Barber ha de guanyar molts diners, eh?
Home, sí, perquè per comprar-te aquesta casa...
Crec que té com 4 o 5 clíniques pròpies... I li funciona molt. I tu, si demanes hora amb la Carla Barber, potser de 3 mesos, eh? És una bajanada. I també guanya molts diners fent cursos particulars de doctors. De fet, ara crec que se'n va a Mèxic i fa com un curs de 15 dies i guanya un pastifal.
De fet, el seu ex també era... treballava d'això,
amb
no?
Amb el que es va casar.
Amb el primer, no?
Ezequiel.
Ezequiel, sí, correcte.
Va estar amb el Matamoros fa temps.
Sí, però això va durar molt poc. Sí.
Escolteu-me, hem de donar pas als serveis informatius. També avisar l'audiència que a partir de la 1:05, quan acabin els serveis informatius, Joan Trias entrevistarà Joan Quatrecases, pare d'una víctima d'abusos sexuals, després que avui s'hagin publicat les conclusions sobre la investigació d'abusos sexuals a menors en el si de l'Església. Tot això serà a partir de la 1:05 i després tornem amb més premsa-ros, us sembla?
Perfecte.
Aquí estarem. Doncs,
serveis informatius amb Júlia Julve i Pol Corredoira i de seguida tornem amb més caravana. Fins ara.